solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Benvinguts als solidaris. A la novel·la L'acabadora, l'escriptora sarda Miquela Múrgia parla d'una de les tradicions que existia als pobles rurals de l'illa, l'ofici d'acabadora, una dona que ajudava a ben morir aquells que ho necessitaven. A principis dels anys 90, a Galícia, Ramon San Pedro, tetraplègic des dels 25 anys a causa d'un accident, també va reclamar el seu dret a morir. Va ser la primera persona que es va fer coneguda per demanar l'eutanàsia a Espanya.
Cuando llegas a querer morirte, no tienes esa idea de atentar contra nada, contra la vida, contra la idea de Dios o de lo que sea. Uno quiere morirse porque quiere irse a otra parte, por donde sea. Y si para eso pues hay que morirse, uno se va. Porque tal vez sea la única esperanza de encontrar algo que no puedes tener jamás aquí, como ser humano.
Els tribunals rebutjaven sistemàticament les seves peticions i el 12 de gener de 1998 es va suïcidar amb l'ajuda d'un grup de persones que després van ser perseguides judicialment. La seva mort va trencar el tabú sobre la manera de morir en una societat poc madura. 22 anys després d'aquells fets, de conèixer altres casos com el de San Pedro i de la feina que ha fet l'associació Dret a Morir Dignament, el Congrés dels Diputats ha despenalitzat l'eutanàsia. Espanya és el sisè país que ho ha fet darrere dels Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, el Canadà i Nova Zelanda. La nova llei és molt garantista i amb mecanismes de control. El malalt que la vulgui ho haurà de demanar fins a 4 vegades. La podran sol·licitar les persones majors d'edat que estiguin sotmeses a un patiment físic o psíquic que considerin intolerable a causa d'una malaltia greu i incurable, perquè no hem d'oblidar que la mort és un fet vinculat a la vida, tot i que la societat dels accessos ens la mostri escèptica. Tots tenim el bitllet comprat per aquest destí. Per tant, hauríem de poder-lo afrontar amb llibertat, sense dolor i amb el màxim respecte, i així poder tancar el cicle.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Wikipedia, on the other hand, begins with a very radical idea. And that's for all of us to imagine.
Aquest que sentim és Jimmy Wales, un dels fundadors de la Wikipedia, nascuda ara fa 20 anys i que s'ha convertit en una de les webs més consultades arreu del món. Wikipedia, el nom inventat per Wales i el seu soci Larry Sanger, prové d'una barreja del hawaià wiki i del grec pedia, és a dir, educació ràpida. Té uns 48 milions d'entrades i va arrencar amb un article a la versió anglesa titulat You, 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 que contenia enllaços a informació sobre tres països que comencen amb la lletra U: United Kingdom, United States i Uruguay. La versió catalana va ser la segona que va aparèixer i data del març del 2001. Actualment té més de 600.000 articles. Però quins reptes ha d'assumir per continuar creixent i sent útil?
La Wikipedia no és un projecte que sigui fiable per si mateix.
Àlex Hinojo, viquipedista.
Sempre diem que és la porta d'entrada del coneixement, el primer lloc on has de començar una cerca, però el pitjor en acabar-la. Per què? Perquè és una enciclopèdia generalista. El que és un lloc on donar-te una primera idea d'un tema que tu no domines. Òbviament, si ets un expert, no vagis a buscar els articles de la teva matèria, perquè són molt bàsics. Té diversos reptes al davant. Un és una renovació de la comunitat d'editors, perquè està clar que fa 20 anys hi havia una relació amb la paraula escrita i internet era molt més escrita i ara és molt més audiovisual. Llavors, el consum, hi ha molta gent que va a buscar una informació, la va buscar a YouTube abans que la Wikipedia, per dir-ho així. Llavors, els hàbits de consum han canviat. D'altra banda, com a societat que vivim hiperaccelerats, ja no llegim notícies, ens llegim el titular, i a vegades ni tan sols llegim el titular, que llegim el tuit, que ja... O sigui, hem passat d'una societat cada cop més emotiva i més accelerada, llavors el concepte d'una enciclopèdia d'internet està costant. Moltes vegades diem que estem passant de ser una font generalista a ser una font de resistència.
Ara ens fixem en Haití. Haití! Sac passe a Haití. Què va passar a Haití? És el títol d'aquest tema fet per diferents músics haitians un any després del terratrèmol de magnitud 7,3 a l'escala de Richter i que va arrasar el país. Aquesta setmana ha fet 11 anys dels 35 segons de tremolor que van deixar milers de víctimes. Avui, més d'una dècada més tard, una part de la població continua vivint en campaments provisionals i depèn de l'ajuda humanitària.
És És inhòspita, és cert, és dur, però és bell.
És Josefina Castellví, la primera dona de l'estat espanyol que va participar en una expedició internacional a l'Antàrtida. Ho va fer el 1984, 14 anys abans de l'entrada en vigor de l'acord que decretava aquesta zona com a reserva natural per la pau i la ciència per als pròxims 50 anys. Això va passar el gener del 1998, ara n'ha fet 23. L'acord el van ratificar 37 països i té validesa fins al 2048, que és quan s'hauria de revisar. Aquest tractat assegura una protecció del medi ambient a l'Antàrtida i de tots els ecosistemes que en depenen, i el van signar després d'una gran campanya de l'organització ecologista Greenpeace.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Aquesta setmana l'activista i sacerdot Martin Luther King hauria fet 92 anys. Aquest discurs, un dels més cèlebres de la seva carrera, va ser pronunciat a l'escala del Lincoln Memorial a Washington el 28 d'agost del 1963. El seu I Have a Dream, fent referència a l'objectiu que blancs i negres convisquin en igualtat, és encara ara un lema per als que lluiten contra el racisme.
Once upon this planet Earth lived a man.
Perseguit, amenaçat, atacat i empresonat, Luther King sempre va treballar per retornar la dignitat a la població negra dels Estats Units. El 1964 va rebre el Nobel de la Pau per la seva tasca. Quatre anys més tard, el 4 d'abril del 1968, el van assassinar mentre era al balcó del Lorraine Motel de Memphis. L'home va morir, però no ho va fer al seu somni. Avui al programa parlem de la mort arran de l'aprovació de la llei de l'eutanàsia al Congrés. Avui als Solidaris, el dret a morir dignament.
Now that the king of love is dead.
Solidaris, Mercè Folch.
Antoni Monguilot, cartes al director, 30 de juny de 2019.
Soc un malalt terminal d'un parkinsonisme, i des que em varen diagnosticar la malaltia, vaig tenir clar que arribaria el dia, no gaire llunyà, que m'hauria d'enfrontar amb la mort. Ara ja hem arribat al punt que no em puc valer per mi mateix, i he de dependre d'altres persones, sobretot de la meva esposa. I com que sé que això no té solució, i me l'estimo molt, i no vull que perdi la salut cuidant-me, he decidit acabar amb aquesta situació. Però això no és tan fàcil. Quan vaig fer el testament de voluntats anticipades, ja no se'm va permetre posar-hi que moriria quan jo ho decidís. I els metges, tot i entendre la situació, no hi poden fer res, perquè tindrien problemes amb la justícia. El dret a morir dignament és un dret que hauria de figurar entre els drets fonamentals en la Declaració Universal dels Drets Humans. I ningú hauria d'intervenir en la voluntat d'una persona que vulgui deixar aquest món si no fos per ajudar-la. Als polítics els demano que despenalitzin l'assistència a traspassar, perquè ajudarien a molta gent i s'estalviaria molt de patiment.
Marc, explica'm qui era el teu pare.
Marc Monguilot, 48 anys, psicoterapeuta.
Era sobretot una persona molt compromesa. Crec que és un dels motius pels quals va acabar fent aquella carta a La Vanguardia, i una persona amb uns valors morals i cristians molt profuns.
Què feia el teu pare? A què es dedicava?
El meu pare era lampista, treballava de lampisteria en una fàbrica i després va passar de soci en una empresa més petita. Ens ajudava nosaltres en els negocis que teníem la família, i dintre de la vida del poble participava en diferents associacions i sobretot treballava com a director i redactor de la revista local Somi.
El poble és Malgrat de...
El poble és Malgrat de Mar.
Malgrat de Mar, i també va ser regidor allà.
També va ser regidor en els primers anys dels ajuntaments democràtics, va ocupar la cartera d'urbanisme i va elaborar el primer pla d'ordenació del municipi.
Una persona activa que un dia rep la mala notícia de que pateix una malaltia incurable.
La malaltia se'n va donar abans de que poguessin tenir un diagnòstic. O sigui, ell ho va portar en silenci durant molt de temps perquè veia coses que no quadraven. O sigui, el meu pare escrivia moltíssim i se n'adonava que començava a parlejar lletres en l'ordinador, que li costava posar-se la roba, s'oblidava de les coses, i això li va aixecar l'alarma d'una forma molt tímida, perquè no volia fer mal a la meva mare ni afectar-nos a ningú, però és que va haver-hi un punt en què va necessitar de suport mèdic per veure aviam què és el que li estava passant. En un primer moment se li va diagnosticar Parkinson, però després van veure que no era un Parkinson normal, és una varietat d'un Parkinson que és molt més agressiu i que provoca un deteriorament físic molt més accelerat.
I com ho vau viure tot això?
És el que passa amb els processos aquests de malaltia, que hi ha una part d'incredulitat al principi, de ràbia, o sigui, el pare és el pare i per moltes coses que hagis pogut viure amb ell, sempre hi ha un punt en què esperes que sigui aquell superhome que sempre ho arregla tot, no? I quan comences a veure que això no passa, comences a sentir una mena de ràbia interna i de frustració molt gran. Això ho vas transformant amb serenor i dolor i sobretot amb empatia, no? Cap a la seva situació per poder-te posar a les seves sabates, no? I a partir d'aquell moment és quan comences a fer una feina de cura i d'estar per ell. Això va començar els dos últims anys de la malaltia. Els dos anteriors per mi van ser bastant durs.
Quants germans sou?
Som quatre germans.
Quatre germans.
Però dos viuen fora, a Extremadura i Canàries, i llavors només som dos germans que estàvem més a prop seu.
Dius que els dos últims anys van ser els més durs. El teu pare com ho va viure això? Quines decisions va prendre? Què us va comunicar?
El meu pare era una persona molt reservada, sobretot amb els aspectes que ell creia que ens podien ferir o que ens podien fer patir. Va haver un punt, dos anys abans de que acabés morint, en el que ell es va plantejar suïcidar-se. I això ho va transmetre a una amiga seva, que era una amiga que ja havia perdut el seu marit en un suïcidi, i en van parlar tres persones, el meu pare, la seva amiga i jo. En aquell moment l'acompanyament va ser de fer-li entendre que possiblement no estàvem en un punt en el que un suïcidi fos necessari, sobretot perquè podia ser molt traumàtic per tothom, tant els que ens quedàvem com per ell, i sobretot perquè creien que encara hi havia recorregut. Vam intentar diferents procediments mèdics. A ell el que li espantava sobretot era arribar a un punt on la seva incapacitat física no li permetés tenir cap tipus de mobilitat o de possibilitat d'expressar-se, de parlar, i sobretot que ens fes patir amb aquesta decrepitud. I llavors li vam poder fer entendre que això no era el moment encara. Va tenir com una mena de recuperació a través d'un tractament més alternatiu, i sobretot el fet de que la meva germana anunciés que es volia casar un any vista va fer que ell desestimés la idea i decidís continuar visquent, i visquent dintre de tot amb qualitat.
I entenc que vosaltres aquí comenceu a buscar informació, a demanar ajuda per intentar fer aquest acompanyament el millor que es pogués, no?
Possiblement el fet del debat sobre el suïcidi ve d'un plantejament de la mort que m'he donat que possiblement és molt singular a casa meva, que és de que la mort és un procés i és una part de la vida que hem d'acceptar i que no ens ha de fer por, més enllà del tràngol que pot suposar la vida de cadascú de nosaltres. Tal i com vam acompanyar la mort de les meves àvies o del meu oncle, em vaig adonar que la fortalesa que tenia el meu pare de plantejar el suïcidi com un fet puntual, transcendental però puntual, feia que aquest acompanyament no fos des del neguit, ni des de la tensió, ni des de la improvisació, saps? Era com algo molt, molt planer. Era un debat molt, molt serè de plantejar que ja no tenia sentit continuar i que no es volia fer patir ningú, no, i tampoc volia patir ell, i que llavors era un pas personal i necessari per ell.
Quan us poseu en contacte amb l'associació Dret a Morir Dignament?
Va ser una sort, però van ser ells els que es van posar en contacte amb nosaltres a partir de la publicació del meu pare de la carta a La Vanguardia. No els hi agrairé mai prou el suport i fermesa i carinyo amb el que ens van acompanyar durant aquell temps.
Com va ser la mort del teu pare?
La mort del meu pare va ser una mort molt dolça i molt íntima. A causa de la malaltia, l'últim estiu, l'estiu del 2019, va ser un estiu intens, perquè com que teníem com aquesta idea de que en qualsevol moment podia acabar havent-hi el desenllaç de la mort. però ens va fer viure possiblement una companyia entre nosaltres i amb ell que d'altra manera possiblement no hauríem tingut. Al final el vam haver d'acabar sedant, perquè ja estava en un punt que no hi havia solució. Va ser una solució pactada amb els metges de cures pal·liatives, que també crec que dintre de les seves limitacions van fer tot el que van poder per respectar la decisió del meu pare. I va ser un procés que va durar 3 dies, des d'un dilluns al matí, amb el que ens van poder acomiadar d'ell entre riures i plors, perquè fins i tot va haver-hi algun acudit d'última hora, que a vegades aquestes situacions els nervis et fan posar, i es va anar apagant en silenci fins que el van poder acompanyar amb música que li agradava escoltar, amb el contacte, amb les visites dels seus nets al seu llit per veure aviam com estava, fins que un dimecres a les 8 en punt del matí i es van obrir les finestres i va marxar.
Ara, com valores tu i la família a l'aprovació de la llei de l'eutanàsia al Congrés?
Com una victòria social. Crec que és un deute que tenim com a societat envers nosaltres mateixos i envers les generacions futures, perquè cal que entenguem que no som ningú si no tenim dret a decidir com volem viure i com volem morir. Entenc el debat i entenc les posicions que poden ser contràries a aquest tipus de llei, però, com s'ha dit molts de cops, també hi havia gent que era contrària al divorci o contrària al matrimoni homosexual o contrària a tantes altres lleis. I al final, des de la reflexió que em faig, és que molta gent té por a la llibertat, no? O té por a pensar què faria ell si tingués dreta, no? El que passa és que hi ha altra gent que té, potser no tenen aquesta por, o tenen aquest, o es creuen amb el dret a tenir aquest dret per poder triar. I la llei de l'eutanàsia només és un pas més per garantir els drets de tothom.
Marc Monguilot, moltes gràcies per haver passat pels Solidaris.
Gràcies a vosaltres per tot.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Pròxima estació, Poble Sec.
Dimarts, 5 de la tarda, barri del Poble Sec, Barcelona.
Hola, Carme.
Hola.
Soc la Mercè.
Hola, Mercè. T'obro la primera porta.
Carme Barahona, 63 anys, administrativa. El seu fill Ivan, de 43 anys, patia ELA. El va acompanyar en el procés de decidir com volia posar fi a la seva vida.
Ya hace más de un año que me diagnosticaron ELA. Para mí es peor que la muerte. Está el sufrimiento que no tengo intención de pasar por ello. Los cuidados paliativos que me dan son una cantidad de fármacos opiáceos que no calmarán mi sufrimiento. Solo me irán dejando lerdo, atontado, adormecido, sin poder articular palabras inteligibles y sin ninguna garantía de cuánto sufrimiento tendré que aguantar hasta llegar al final. Yo no quiero morir, pero tampoco quiero vivir así. La eutanasia no es una obligación. Tiene que ser un derecho para la persona que desee esta opción y no tiene que comportar ninguna condena ni perjuicio para quienes le acompañen en ese momento.
Carme, explica'm com era l'Ivan.
Mira, l'Ivan era una persona supervital, era, com jo sempre dic, un falcó lliure, que desgraciadament va quedar engabiat amb una gàbia d'un canari. Llavors això és molt difícil de portar. Amb ell el van diagnosticar de que tenia ELA, li van dir d'una manera un tant brusca, no? Li van dir, bueno, tienes la motoneurona afectada. I ell va dir, bueno, però jo d'esto no me voy a morir. I el metge li va respondre, sí, te moriràs d'esto, te moriràs máximo en unos 3, más o menos en unos 3 años i moriràs ahogado. Bueno, jo crec que vam quedar molt estabornits, no? I en sortir del metge ens vam anar a dinar i ell ja va manifestar que ell no volia arribar a un final com el que li havien diagnosticat. Evidentment, abans d'arribar, ell ho va dir, jo quan m'ho va comentar li vaig dir que ho trobava bé, perquè sempre he tingut aquestes idees de la llibertat per poder ser lliure en l'últim final. Li vaig dir que em semblava bé i que jo sempre li faria costat a totes les decisions que ell prengués. Evidentment, quan tu dius això, no és que vulguis anar-te'n, perquè en realitat et surt el dir-ho i la necessitat que tens. Però no conec a cap persona que vulgui morir. No la conec. I ara que fa més temps que estic amb gent que pensen igual que jo i que lluitem pel dret a poder morir amb la nostra dignitat, cadascú la seva, doncs me n'adono que no hi ha ningú que vulgui morir. Tots tenen necessitat de descansar, però no de morir-se. La conseqüència d'aquest descans és la mort, però no vol dir que ells tinguin ganes de morir, sinó que tenen necessitat de descansar del dolor físic i psíquic que els hi produeix algo que no han escollit ells, que és la malaltia. Bueno, ell, evidentment, abans d'això, doncs va estar lluitant molt per buscar alguna cosa que li pogués ajudar. Va estar buscant als Estats Units, va buscar per tot arreu, i quan ja va veure que realment no hi havia res enlloc, doncs va ser la decisió que ell ja volia, doncs la va començar a gestionar.
Quan li diagnostiquen? En quin any?
Li diagnostiquen l'agost del 2016 i ell se'n va anar el dia 30 del 2017, de novembre. Va estar 14 mesos. La L que ell va tenir era una L bastant agressiva i realment va córrer moltíssim, amb la qual cosa el deixava doncs, paralitzat molt de pressa i ell no volia arribar al final. El fet de tenir que prendre una decisió que la prens tu, doncs és molt dura, perquè ell va deixar un escrit, que te'l deixaré, amb el que ell deia que amb ell ja el matava la L, i la L ja li produïa un sofriment molt gran, un patiment molt gran. Per què havia de patir a sobre tenint que estar decidint el dia i l'hora que havia d'escollir? Amb el cas de la L, a més, tu et vas paralitzant. Vull dir, hi hauria alguna malaltia que tu tindries la mateixa decisió, però no has d'estar controlant a més el temps. Amb el cas de la L, has de controlar el dia, l'hora i el temps, perquè tu cada dia bellugues una mica menys del teu cos. En aquest cas, el que necessites són les mans. I clar, és molt, molt dur tenir que estar pensant, avui sembla que ja noto que bellugo una miqueta menys una mà, però encara tinc l'altra, però és que ara avui m'hi he aixecat i ja bellugo una mica malament. I llavors tu veus que el teu patiment, que ja te'l dona la L, a més, la llei t'obliga a tenir un patiment afegit. Va ser el cas d'ell. Què passa? Que els últims 3 mesos era un control de la situació molt angoixant, perquè ell no volia morir. Ell no volia morir. Això ho deixo molt clar i m'agrada molt dir-ho, perquè ell volia viure. El que no volia era viure en aquella situació, en aquelles condicions. No volia viure amb una gàbia petita quan ell era un falcó salvatge.
La mobilitat li va anar desapareixent, era totalment dependent en molt poc temps.
Si tu ets lliure i saps que no has d'estar controlant el que tu tinguis la teva mobilitat per no implicar ningú, com li ha passat a l'Àngel Hernández, doncs tu ets més lliure. Però el patiment era molt gran. Ivan deia que ell tenia medicació dels medicaments pal·liatius que li donaven com per poder morir 5 vegades. Vull dir, ho hauria pogut fer d'aquella manera, però aquests medicaments no li garantien quin grau d'agonia hauria d'estar patint a sobre del que ja tenia. Llavors, per ell va ser molt pitjor l'angoixa de tot aquest patiment de tenir que estar prenent la decisió al dia i el control de la seva mobilitat, molt més que el fet de que li diguessin tens ela i moriràs. Si no hi ha remei, per què l'havien d'obligar a tenir aquest patiment afegit? Aquest patiment afegit no li dona una enfermetat, li dona una llei. I què és el que té la llei per poder mesurar el grau de patiment que tu et produeix l'enfermetat que tu no has escollit, però sí que te poden ajudar a que no tinguis que estar patint tant. I el patiment és idèntic, és igual que sigui físic o psíquic. A mi no m'agrada dir quan la gent diu és que la gent quan vol la llei de l'eutanàsia doncs es volen suïcidar. No, no, jo això no ho consenteixo. L'Ivan no es volia suïcidar i no conec a ningú que es vulgui suïcidar. La gent vol descansar d'un patiment que li produeix una enfermetat i en aquest cas la llei no l'ajuda.
Com va ser aquest moment que et comunica això i quins van ser els passos? Perquè assumir això, primer la pròpia persona malalta i després tu com a mare, com es gestiona? Quins passos vau fer? Com ho vau plantejar tot plegat?
Doncs ho vam parlar amb molta naturalitat. Ell va dir, me ha tocado i no vull arribar al final. I jo li vaig contestar, crec que jo faria el mateix i et faré suport. I així ens ho vam plantejar durant tot el temps. El pitjor va ser quan s'acostava el moment. Els dos sabíem, jo sabia el que ell volia. I ell també ho tenia molt clar. Però és molt dur tenir que estar escollint el dia, l'hora i el minut de que tu no et quedis així. Això va ser molt dur, molt, molt dur. Perquè ell veia que el moment s'acostava i sempre trobava o bé que feien que venia a una visita o bé que era algun cumpleanys o bé que era algú. I llavors això va ser molt, molt, molt dur, molt dur. Arribar a l'últim dia. A més, arribar d'una forma que jo recordo que a vegades ell m'havia dit, mama, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Perquè hauré d'estar sol. I llavors, això era un patiment afegit més. I és el següent. Com que havia d'estar sol, imagina't que li cau la medicina que ha de prendre. I a lo millor havia pres una mica i es queda a meitat de camí. O imagina't que vomita i es queda a meitat de camí i no pot avisar ningú. L'agonia pot ser molt llarga, pot ser d'hores. Està sol, no hi ha ningú. I a l'altra banda hi ha algú que sap que tu estaràs en aquell moment i que no sap el que tindràs que estar agonitzant. Perquè no sap si t'haurà caigut, si haurà vomitat, si tot haurà anat bé. Això és un dolor que a mi un dia una persona em va dir, tens molta ràbia. I jo li dic, sí, tinc molta, molta ràbia. Perquè jo, si he de morir perquè tinc una malaltia, pues bueno, m'ha tocat, no puc fer res més. Però una altra cosa és tot aquest patiment afegit.
I prendre aquesta decisió de que tu no hi fossis per evitar la inculpació, perquè les lleis en aquell moment doncs estaven com estaven, i tu pensar, suposo que devies estar a la feina o en algun altre lloc, no? I pensar en aquell moment precís, que què passarà, el patiment, el dolor, és que m'estàs explicant això i el que m'estàs transmetent és d'un patiment i d'un dolor extensíssim.
Bueno, jo com a persona i després com a mare, quan tu has d'estar passant el torno amb la fitxa a la teva feina, sapiguent que això està passant. Perquè van ser molts dies que això havia de passar. Però va haver-hi un que ell deixa un missatge al WhatsApp i diu, gracias por haberme cuidado tanto, voy a descansar. Això era mitjanit. Llavors, tu ja saps que això vol dir alguna cosa. I jo vaig tenir que anar a la feina i fitxar per entrar, perquè no pogués quedar inculpada. Jo a Barcelona i ella a Girona. Vull dir, aquest patiment, quan a mi em diuen tens ràbia, sí, tinc molta ràbia. Per exemple, he passat ràbia quan sento ara unes frases que es diuen molt per la pandèmia i diuen pobra gent que no s'han pogut acomiadar dels seus sers estimats. I llavors jo, això m'agafa unes sensacions estranyes perquè penso, algú, això és una pandèmia, però algú s'ha posat la mà al cor i ha pensat quantes vegades abans hi ha gent que està morint sola per no implicar, perquè la llei implicaria a la persona, pare, marit, fills, qui sigui, que li estigués donant la mà. Llavors, tenir que estar pensant això és molt dur.
Parles amb molta, molta calma, amb molta convicció. Com estàs vivint? O no sé si s'acaba de digerir mai una situació així. Parlaves abans de la ràbia. Aquest sentiment l'has pogut transformar d'alguna manera o continua sent ràbia per no haver pogut acompanyar el teu fill amb una, vaja, al final del cicle de la seva vida, clar.
Com l'he canalitzat? Penso que l'he canalitzat amb la lluita, en formar part de l'Associació del Dret a la Mort Digna, amb la lluita perquè puguem ser lliures. Perquè jo vull, i sóc defensora, de que hi hagi tots els recursos que hi hagin per les investigacions de les malalties. Absolutament tots. Soc defensora que hi hagin tots els cuidaus pal·liatius i que a ningú li falti res. Però no són incompatibles amb una llei d'una mort digna, amb una llei d'eutanàsia. Són tres coses que són compatibles totalment. Vull dir, tot a favor de molta investigació, per favor, que s'investigui. Perquè la gent no volem morir. Molts cuidaus pal·liatius. Perquè la gent, quan estan al final de la seva vida, necessita pau, tranquil·litat, sosiego. Però respecte per tota la gent que té la necessitat de marxar abans. Perquè no hi ha termòmetre ni regla que pugui mesurar el patiment que cada persona té individualment ella. Llavors demano, per favor, aquest respecte també per les persones que, com jo mateixa, no voldré que el meu final el decideixi ni una llei, que afortunadament ara sembla que arribarem a tenir-la, ni a lo millor el que m'ofereix uns cuidaus pal·liatius o el que sigui. Vull ser lliure. Dignitat al final de la vida. La mort és conseqüència de la vida. El tenir una vida digna, per mi és la mateixa lluita que tenir una mort digna. Com no he de lluitar perquè el dia que arribi el meu moment de marxar sigui el més tranquil i sossegat possible i que algú me doni la mà? És que jo no vull morir sola.
Tu tens molt clara com vols morir. No fa gaire et van diagnosticar un càncer.
Sí, jo tinc un càncer, tinc un sarcoma. De moment estic bé, em van operar i tot molt bé, però les meves decisions dels tractaments que m'hauran de donar, si és que me'ls tenen que donar, i d'on t'arribaré jo, vull ser jo qui la prengui, perquè és la meva vida.
Aquest és un dels aprenentatges més forts que has tingut de tot aquest procés, ser conscient d'això, de la llibertat individual, del respecte, de poder arribar fins al final com tu vulguis?
Mira, hi ha vegades que em diuen, bueno, clar, tu has tingut aquesta experiència i per això la portes així. Llavors jo sempre responc amb una i dic, penso que ha sigut al revés. Jo, des de que va sortir el document de voluntats anticipades fa 20 anys, jo tinc aquest document des de fa 20 anys. Hi ha gent que diu, jo no sabia que existia. Bueno, tampoc sabies com funcionava el WhatsApp i t'has preocupat per saber com funciona, no? Pues jo, com que sé que he nascut i sé que moriré, sempre he estat molt alerta de saber què és el màxim que jo podia lluitar per estar informada del que inevitablement arribarà un dia, i és que moriré. Quan l'Ivan va haver-hi una molt amiga que tot el rato em deia: bueno, tu sobretot que no tiri la tovallola, tu sobretot que lluiti, tu sobretot que faci i que no es deixi. I jo li vaig dir, la meva amiga es diu Maria, i li vaig dir: Maria, ¿tú quieres mucho a tu hija? I clar, em va dir, sí, claro. Li vaig dir, pues yo quiero mucho al mío. Y como lo quiero mucho, necesito verlo feliz. Yo no le puedo pedir egoístamente a mi hijo por tenerlo a mi lado que se'm quedi aquí. No sóc ningú per demanar-li, perquè el meu fill de cor, de sentiments, sempre està en mi, actualment també. Però jo no tinc dret, a més del seu patiment, a més d'allà tot el que tenia, a sobre dir-li, és que jo, passar-li el meu, la meva angoixa.
Tot i la duresa, Carmen, és l'acte d'amor més gran que es pot fer, no?
Pues sí, aquest jo penso que sí, i per això també et queda la ràbia de que només tens un missatge. I sobretot, sobretot, vull insistir, investigació, tota la qualitat de cuidaus pal·liatius, però respecte per totes les persones que necessitem prendre la decisió del nostre final.
Carme, moltíssimes gràcies per obrir-nos casa teva, per brindar-nos la possibilitat de conèixer a l'Ivan i sobretot aquesta història. Queda clar el missatge. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per ajudar-nos a la lluita aquesta.
Solidaris. Mercè Folch. Dimarts, 7 de la tarda, barri de l'Eixample, Barcelona.
Sofía, hola, soc la Mercè.
Hola, Mercè, bienvenida, pasa.
Sofía Malagón, 59 anys, infermera. Fa 6 anys que té Parkinson.
Sofía, la teva trajectòria professional ha estat vinculada a l'Hospital Clínic. Quina feina hi feies?
Yo siempre he sido enfermera intensivista. Soy de origen colombiano, allí en Colombia trabajé en cuidado intensivo neonatal. En Italia estuve en un hospital de cirugía cardíaca, en intensivos. Y en el hospital siempre he estado en cuidado intensivo por la noche, en el turno de noche. 25 años en el turno de noche en una de las UCIs, en la AVI. Y luego de que me diagnosticaron la enfermedad, pasé al hospital de día de dermatología. Alcancé a trabajar un par de años, pero ya estoy de baja, en capacidad permanente.
¿Qué malaltía tens?
Yo tengo Parkinson, me diagnosticaron Parkinson en octubre del 14. Y claro, esto fue un golpe durísimo para mí porque no me lo esperaba. No me lo esperaba, son cosas que uno no espera en la vida. Éramos una enfermedad que es para asocia uno con personas mucho más mayores, no en personas en edad productiva y esto, y resulta que es una enfermedad que también se presenta en gente bastante joven. Es una enfermedad muy particular, muy devastadora, pero de una visibilidad peculiar. Porque hay pacientes que tienen temblor y entonces la gente rápidamente asocia el temblor al Parkinson. Pero otros pacientes como yo que no tenemos temblor. Entonces la gente dice, pero estás muy bien. Menos mal que no tiemblas. Sí, eso está bien, pero en el fondo no está tan bien porque es de peor pronóstico de la enfermedad cuando no hay temblor.
¿Tú quién siento más adnotes, Sofía?
Lo que yo empecé a notar fue un problema en el brazo, y tenía otro tipo de sintomatología, pero que yo no asociaba con el brazo, que era el estreñimiento, la anosmia, que es la falta de olfato, y la micrografía, que es la letra pequeña. Esos cambios y esa dificultad pues me hacían ver que algo había, y rápidamente el diagnóstico, así como mucha gente ha pasado muchas dificultades para que le hicieran un diagnóstico apropiado, a mí me diagnosticaron muy rápido porque de salud laboral me enviaron al neurólogo y rápidamente me diagnosticaron.
I a partir d'aquí, que comences a pensar, com reps tot això? Com ho gestiones? Com ho digereixes?
Al principio lo dijeron bastante mal, bastante, bastante mal. Realmente lo que me ayudó a gestionar y aceptar eso es saber que elaboré un documento de voluntades anticipadas bastante adaptado a esta nueva circunstancia. Además doné el tejido neurológico a la ciencia y el cuerpo a la ciencia también. Me vinculé más con el DMD, la asociación, porque pensé esto, yo ahora tengo buena calidad de vida, lucharé por tener, conservar esa calidad de vida, tengo muchas ayudas, tengo muchos apoyos, soy una mujer fuerte, pero quiero llegar hasta un punto. Y ese punto lo voy a determinar yo, porque ese es el punto que yo llamo mi propio sufrimiento. Ese lo quiero gestionar yo, tengo todo el derecho de gestionarlo, y nadie puede ni debe decirme hasta dónde debo sufrir. Yo soy la que lo voy a decir. Y a mí hay una cosa que me preocupa de la enfermedad, es que puede, no necesariamente, puede producir un tipo de demencia. Un tipo de demencia que para mí es peor que la del Alzheimer, porque se afectan, básicamente, dijéramos sintetizando, otras áreas del cerebro. Y entonces, en definitiva, estás demenciada, pero tú te das más cuenta de lo que te ocurre que cuando tienes Alzheimer. Entonces, es una situación en que tú sufres bastante más y la familia menos, porque en el sentido de que la persona reconoce, etcétera, etcétera. Pero es durísimo, y realmente para mí, dijéramos así como para otras personas, la vida física, por ejemplo, el deporte, la vida al aire libre, todo eso es fundamental en su vida. Para mí lo que es fundamental es la cuestión intelectual, lo que el aprender, el descubrir cada día cosas, tenga 50 o 30 o 20 años, entonces para mí sería horroroso.
O sigui, ser conscient de la pròpia degeneració,
sí,
és això?
De la dificultat, de la dificultat, sí, sí. Por ejemplo, yo tengo problemas para hacer ciertas cosas. Se alteran ciertas partes del cerebro y de la química del cerebro que te impiden, por ejemplo, gestionar bien el trabajo, organizarte. Entonces tú te das cuenta que lo que antes hacías muy bien, ahora no lo haces, no lo puedes hacer. Empezar a tener dificultades para tonterías que la gente piensa que es una tontería, pero no es tan tontería. Vas muy lenta, porque por eso se caracteriza también, una de las otras características del Parkinson es la bradicinesia, la lentitud de movimientos. Entonces tú vas muy lento, y si digamos tu entorno y eso lo sabe y no tienes que correr para nada y eso, lo puedes soportar. Pero, por ejemplo, cuando tienes que enfrentarte a lo social, es muy fuerte. Yo me he encontrado en circunstancias en que me dicen en el súper, por ejemplo, y perdón, señora, que tiene todo el día para empacar, no sé qué. ¿Qué me voy a poner a explicarle yo a las personas que tengo Parkinson y que por eso voy lenta cuando parezco que soy estupenda, ¿sabes?
¿Com t'ha ajudat o com t'està ajudant l'Associació Dret a Morir Dignament?
Me ha servido en el sentido de que he hablado mucho sobre el tema con ellas y me he dado cuenta, dijéramos, de la riqueza que yo tenía en ese sentido, porque mucha gente habla, porque, o sea, por ejemplo, se hace de la asociación porque su madre le pasó esto, su tía le pasó esto, tuvo esta experiencia con esto, pero que sea uno mismo es un poco más difícil, y personas como yo, que hemos estado no solamente en el ambiente de trabajo con el tema de la muerte y del sufrimiento, etcétera, etcétera, sino desde el punto de vista también bioético y filosófico, pues me he sentido muy cómoda y ellas en todo momento, dijéramos, me han apoyado y han entendido perfectamente mi situación. Sí, sí.
Tu tens formació en bioètica i també ets antropòloga.
Sí, sí. Yo hice enfermería en Colombia y aquí, por eso trabajaba de noche, creo que fue un error en mi vida, pero bueno. Estudié historia especial de antropología porque no se podía estudiar antropología sola antes. Y hice un posgrado de bioética también y un máster en interculturalidad. Y trabajé el tema de la muerte y el tema de los trasplantes. Esto es una cosa que me ha pesado muchísimo, muchísimo antes de que me pasara a mí lo de la enfermedad. Y una cosa que me ha llamado mucho, mucho la atención a mí es que, obviamente que lo sabía, pero ahora también lo he vivido muy de cerca, es el tabú de la muerte en la sociedad. Es increíble. Y entre los compañeros del grupo de Parkinson, y yo me he quedado alucinada. Hablar de la muerte es ser pesimista, ¿sí? No lo considero una... Ahora ha cambiado un poco la situación, pero al principio yo decía, pero cómo no piensan en esto, es una cuestión tan natural, cómo vivir, y yo quiero morir dignamente como vivo dignamente también, de esa manera quiero morir, por eso lo pienso, y ahora mucho más. Esto del COVID también me ha hecho pensar en una cosa, en la importancia del documento de voluntades anticipadas, porque el número de documentos de voluntades anticipadas en España es bajísimo. En Cataluña no tanto, pero sigue siendo bajísimo. Y entre enfermedades neurodegenerativas no hay una idea clara de que es importantísimo hacerlo antes de que perdamos, si es que lo perdemos, ojalá no, nuestras capacidades, nuestra voluntad y todo esto. Es muy importante hacer el documento, porque esto ya marca una pauta para el médico, para la familia. A veces ponemos en unas disyuntivas muy, muy difíciles a los médicos, y teniendo la oportunidad de hacer un documento que diga, si llego a esta situación, hacer esto, dejar de hacerme esto. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad personal, familiar y social. Yo pienso en mí como enferma de Parkinson, dependiente, pienso mucho en mi familia, pienso mucho y pienso en la sociedad también, porque yo le quiero pedir a la sociedad, me parece justo pedir a la sociedad que se me atienda como paciente hasta un punto. Pasado ese punto, no quiero pedirle nada a la sociedad ni al sistema sanitario, porque me parece que ya no es una vida digna.
Ramon Sampedro va ser una de les primeres persones a demanar l'eutanàsia a Espanya. Han passat 22 anys des d'aquells fets i finalment el Congrés dels Diputats ha aprovat la llei. Com ho valores, això? Com et vas sentir quan te'n vas assabentar? Vas respirar tranquil·la, en algun sentit?
Sí. Jo estic molt contenta, bastant contenta. Em parece que és una cosa bàsica i important. Lo que pasa es que yo pienso que hay que estar muy al tanto, porque la aplicación de la ley, yo creo que van a haber dificultades, porque hay gente que está en contra y de una manera muy, muy dura, muy dura. Hay que seguir luchando y estar pendiente de que las cosas se hagan de acuerdo a la ley.
Et veig molt serena, Sofía.
Sí, yo realmente estoy muy serena porque yo en este momento tengo una buena calidad de vida y tengo el apoyo de mi marido, que es fundamental. Me falta mi familia, que está en Colombia y en Italia, pero estoy serena. Y estoy serena porque yo tengo claro lo que quiero y lo que no quiero. Lo tengo clarísimo. No ahora con el Parkinson, desde siempre. Con el Parkinson, mucho más. El saber ahora que si lo necesito, ojalá no lo necesite. La gente se piensa que hablo de eutanasia porque la estoy pidiendo ya, porque... No estoy pidiendo la eutanasia. Estoy diciendo que si algún momento lo necesito, y con más razón teniendo una enfermedad neurodegenerativa, me gustaría tener la ley de mi lado, porque me parece un derecho fundamental y me gustaría no tener que hacer un suicidio clandestino o tener que marcharme del país. Eso me parece fuera de lugar en el siglo XXI.
I aquesta serenitat també te la dona l'educació pròpia, la formació que tu has tingut en bioètica i en antropologia i, sobretot, bueno, el que has viscut durant tants anys als hospitals, no? En què has vist molts pacients segurament lluitar entre la vida i la mort. La lluita dels sanitaris és aquesta, no? Intentar, doncs, que la persona sobrevisqui, però moltes vegades això no passa. Totes aquestes experiències acumulades a nivell professional, com t'han marcat?
A mi m'ha marcat moltíssim, dijéramos tot lo que jo, i de hecho, dijéramos toda la curiositat bioètica, del punto de bioètica i del punto de la antropologia, vino de mi experiencia profesional. En que realmente la muerte, primero, no es una, es una cuestión cultural, en el sentido que la definición de muerte se puede modificar, se ha modificado por la donación de trasplantes. Nadie se imaginaba que se pudiera definir la muerte como la muerte cerebral, digamos. No es una cuestión solamente biológica, es una cuestión también cultural, social, y a mí me parece que esta sociedad se preocupa demasiado por prolongar la vida, y la calidad de vida queda un poco en veremos. A mí cuando me dicen... Me enfurece que me digan que el promedio de vida de los pacientes con Parkinson es más o menos igual de una persona sin Parkinson. Digo, ¿y a mí qué me importa vivir igual que una persona sin Parkinson en tiempo? Yo quiero calidad de vida.
Durant la teva trajectòria professional, t'has trobat amb casos així, de persones que demanessin, escolteu, fins aquí, jo no puc més?
Yo lo que más me he encontrado en la UCI es la dificultad de decidir hasta dónde llegar, cuándo parar, cuándo retirar. La implicación de los familiares, la actitud del médico. El médico puede explicar la misma cosa de una manera o de otra. Lo que sí tengo claro es que allí, en la UCI, muchas veces se prolongó la vida de las personas en contra de su voluntad, sin contar con ellas, no dijéramos de manera violenta o no, pero en el fondo no se contó con ellas y se hizo sufrir demasiado a las personas. Muchas veces salía de trabajar orgullosa de lo que había hecho, y otras veces salía como si me hubieran apaleado porque había hecho cosas que no me parecían que eran demasiado.
¿Cómo es el teu día a día, Sofía?
Mi día a día es, como digo yo, que el psiquiatra se reía cuando lo decía, una buena descripción, con la cabeza en desorden. Porque dijéramos, yo tenía una personalidad muy organizada y tal, y ahora no lo soy. Tengo los mismos intereses intelectuales, me sigue gustando mucho la lectura, me mueven muchísimas cosas, pero ahora lo hago todo de una manera caótica y hago lo que puedo. Por ejemplo, el otro día me quedé dormida a las 5 de la mañana. Duermes fatal. Pues que me adapto ese día a eso. Hay días que voy más lenta, hay días que voy menos lenta, hay días que estoy más triste, y me adapto un poco a la situación. Yo tengo una ventaja y una desventaja. La desventaja es lo que yo te decía, toda mi familia está fuera, mi familia biológica, dijéramos. Mi marido es un hombre estupendo, me ha ayudado muchísimo, pero es 14 años mayor que yo. Y entonces yo pienso, y ya no me dejo atormentar por eso, pero fue lo primero que pensé también cuando me diagnosticaron, es que cuando yo necesite ayuda por el tiempo de evolución de la enfermedad, él será una persona muy mayor. Y por más de que quiera, no podrá ayudarme. Es esa la situación. Como no puedo hacer nada para controlar eso que puede venir en el futuro, pues está ahí aparcado, procuro pensar lo menos posible. Pero claro que es una cosa que inicialmente me afectó muchísimo. Entre otras cosas porque uno me di cuenta que inconscientemente se montó una película de la vida. La película de la vida era que yo iba a cuidar a mi marido porque yo era menor que él.
O sigui, vius molt al dia sense pensar en el desenllaç futur. És això, no? O tens moments de reflexionar en com serà el moment en què deixaràs aquest món?
No, sabes que a mi me da mucha tranquilidad tomar la decisión, me da mucha tranquilidad hablarlo con mi marido, a él no le gusta mucho, pero lo acepta, obviamente. Le ha dado muchísima tranquilidad, a mí me ha dado mucha tranquilidad eso, y el saber que la ley está aprobada, el saber que no puedo controlar ciertas cosas, y realmente estoy serena, a veces lo pienso, pero ya no lo pienso con la angustia del principio. Y el gran aprendizaje es vivir el día a día, efectivamente.
Sofía, espero molt que surti tot el que desitges i que puguis passar tot aquest temps que tens per davant doncs, vivint el dia i continuar formant-te intel·lectualment fins que la malaltia et deixi, clar.
Ah, eso es lo que aspiro y siempre mirar el vaso medio lleno y no vacío. No siempre es fácil, pero es lo que intento.
Moltíssimes gràcies, Sofía.
De res.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart, a la producció de Los Joanola, a la part tècnica Blai Iniesta i Eduard Nas. Per completar el tema de la mort digna, a la web del programa trobareu una entrevista al doctor Joan Carles Trelleró, especialista en cures paliatives.
Morir dignament té molt a veure amb la dignitat que has tingut a la teva vida. La mort és el final d'un recorregut, d'una vida, i per mi una mort digna és una mort en la que hi ha acceptació del que està passant, una mort ben acompanyada i una mort ben atesa.
Tornem dissabte que ve, gràcies i que vagi bé.
Yeah.